tal? Salutacions, molt bon dia de nou. Us parla aquesta hora Mercè Raga i serà cruda a partir d'ara el primer cafè de Ràdio Estel. Ens visitarà el periodista Ramon Castelló, que ens parlarà avui del Segrist de Quini en una nova història de l'esport. També ens visitarà Joel Dalmau, director del diari digital en imatges The Objective, que ens presentarà el seu nou projecte, això i més, al primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, la Sara Curuz ens posa el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora. Sara, molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Mica encostipats. Tarragona va acollir ahir la beatificació massiva de 522 religiosos, la més nombrosa en la història d'Espanya. A l'acte promogut per la Conferència Episcopal Espanyola hi van assistir unes 25.000 persones, entre elles autoritats com, per exemple, el president de la Generalitat, Artur Mas, també els ministres de l'Interior i Justícia, Jorge Fernández Díaz i Alberto Ruiz Gallardón, i el president del Congrés, Jesús Posada. Membres de la Policia Nacional han detingut aquesta matinada a Pamplona Luis Goñi, condemnat a 6 anys de presó per pertinença a Segui. Goñi va reaparèixer ahir a la tarda a la plaça Navarreria, després de 3 mesos desaparegut. Ho va fer envoltat, tal com s'havia anunciat, d'un mur popular format per centenars de persones que li donaven suport. La policia, com dèiem, l'ha detingut aprofitant que la majoria d'aquestes persones, que encara hi havia a la plaça, dormien. Més temes de l'actualitat d'avui. El president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, exigeix a Mariano Rajoy un nou model de finançament en un termini de 3 mesos. En un article que avui mateix publica el diari El País, González afirma que l'1 de gener del 2014 hauria d'estar aprovat aquest nou sistema de finançament perquè així ho estableix la llei i, segons ha dit, així es va acordar també a la passada conferència de presidents d'ara fa un any. El principal líder territorial del PP reclama una reforma que acabi amb les injustícies i les incoherències del model actual. Marxem cap a l'exterior. Avui entra en vigor a Síria la Convenció Internacional que prohibeix l'ús d'armes químiques. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha nomenat la holandesa Sigrid Kaag directora d'aquesta missió conjunta entre l'ONU i l'Organització contra les Armes Químiques. Paral·lelament, el Comitè Internacional de la Creu Roja ha confirmat el segrest de 7 dels seus membres al nord-oest de Síria. Els treballadors humanitaris estarien en mans d'un grup armat desconegut. I en esports, en bàsquet, el Barça s'ha refet d'una pèssima segona part en què ha encaixat 30 punts per derrotar el València, finalment per un punt 76-75, tot i que ha estat, com dèiem, a punt de perdre en els últims instants.
Sara, avui què busques?
Què busques aquesta setmana? Sorpresa, jo no ho sé, eh?
Home, doncs mira, ara mateix t'ho dic. Com hem avançat abans en la notícia curiosa, Mercè, recordem que l'Acadèmia del Cinema ha contestat amb una carta oberta al ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, que recordem assegurava que el problema del cinema espanyol no era l'increment de l'IVA cultural, sinó la qualitat. Com ja havíem explicat, els acadèmics han respost de manera contundent al ministre. Li han dit, vostè, com els iogurts, té data de caducitat, la creativitat no. A mi m'agradaria que els oients aquesta setmana ens diguin quin altre polític té data de caducitat, com els iogurts. Et sembla bé?
Em sembla estupendo.
Doncs
tu vés pensant-lo, que al final de setmana te'l preguntaré.
D'acord.
Tot i així, parlant de iogurts, tu em sembla... Tu que acostumes a menjar molts iogurts, ara?
Sí.
N'has menjat algun?
De caducat?
Sí.
Molts. La veritat és que menjo molts de caducats, perquè em sembla que no hi ha cap problema. De fet, l'Àries Canyete ja ho va dir, que ella es menjava iogurts caducats. Si l'Àries Canyete ho pot fer, jo també.
Sara Cruz, què regalem aquesta setmana per tots els oients que ens truquin i ens expliquin quin és el polític que té data de caducitat?
Doncs mira, regalem cada dia un llibre. Avui, el llibre Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme. Un llibre que a mi em sembla molt interessant, no me l'he llegit, però pel que he pogut fullejar, em sembla molt interessant. És del Marc Argemí i Vallver.
Per cert, un llibre que avui va molt enllaçat amb l'entrevista que farem a la segona part del programa, del primer cafè, que parlarem amb Joel Dalmau,
sí,
que és el director del diari en imatges The Objective.
Molt interessant.
Molt interessant, i aquest llibre del Marc Argemí també està molt bé, Rumors en guerra. Per tant, tots els oients que ens truquin, que ens escriguin i ens expliquin quin és el polític que té data de caducitat, entraran en els sorteig d'aquest llibre de Marc Argemí, Rumors en guerra.
Recordem les vies de comunicació, Mercè.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel. Telèfon 93 409 27 72.
9 i 5 minuts, posem ritme aquest dilluns 14 d'octubre, Sara, et sembla?
I tant, amb una cançó que ens han demanat pel Facebook, Mercè, que ens agrada molt que ens escriguin pel Facebook, per tot arreu, eh? Que ens truquin també, però especialment pel Facebook perquè s'està movent bastant i estem molt contentes.
Qui ens ha escrit?
El César Antonio Requena ens demana...
La cançó Santa Fe de Beirut.
Tu poses el ritme.
Ràdio Estel.
El dret d'autodeterminació, reivindicable en nom de la justícia i de la dignitat nacional, ha de ser efectiu i ha d'estar acompanyat d'una participació real dels ciutadans en el guiatge del seu propi destí. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La 25a edició de la Sardana de l'any al Tot Sardana. Cada diumenge les eliminatòries perquè votis la teva preferida al web de la Federació Sardanista de Catalunya, www.lsda.com o al seu contestador, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any al Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el Papa peregrina al Bressol de Sant Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Joc, jugades i jugadors es mouen en el camp de la vida. És el nou llibre de Francesc Malgosa, Vides en joc, un assaig novel·lístic sobre l'ésser humà. Protagonistes amb qui tothom s'hi sentirà identificat. Un relat que convida al joc net i a desterrar-ne el brut. Vides en joc, de Francesc Malgosa, editat per Claret. Troba-la a les llibreries especialitzades.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Corte Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústim per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Passant 11 minuts de les 9 del matí amb aquesta sintonia que cada dia ens agrada més. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Arriben les històries de l'esport. Avui ens parlaràs del segrest de Quini, eh?
Sí, un segrest.
Que segons molts aficionats d'aquells anys va costar una lliga.
Sí, és una... després ho comentarem, perquè ho podem ubicar en l'òrbita d'excuses diverses que s'han donat a Can Barça per justificar la pèrdua de lligues. Però vaja, sí que molts aficionats diuen aquell any l'haguessin guanyat si no hagués estat perquè van segrestar Quini. Ja veieu que tenim varietat de temes, des del dia que vam parlar de Benítez, no sabem si ha enverinat o no. També tenim un jugador segrestat, per tant el Barça, amb aquests més de 100 anys d'història, té una mica de tot. Ja avancem, que ningú, els oients més joves, ningú pateixi, perquè el segrest, per sort, Va acabar bé. No sabem si el Barça va perdre o no la Lliga per culpa del segrest, però en qualsevol cas la salut del jugador va sortir indemne.
Ens situem context històric, podríem dir.
Sí. Un 1 de març de 1981 és un diumenge de Carnaval i ens hem de traslladar mentalment a una Espanya que acaba de patir fa poques setmanes l'intent de cop d'estat a Tejero, el 1 de març del 81, el cop d'estat va ser el 23 de febrer, i és una Espanya sacsejada constantment per la violència de grups terroristes com ETA o Grapo, grups que, a més, tenen el segrest com a modus operandi. Això pel que fa al context polític. Pel que fa al Barça, l'equip, com dèiem, va bé. Fins i tot sembla que aquest any sí, com es deia aquella època, que seria possible guanyar el títol de Lliga. És un Barça que té a les seves files jugadors de gran prestigi internacional, com Bernd Schuster, o golejadors, com el protagonista d'avui, Enrique Castro, conegut popularment amb el sobrenom de Quini. De fet, aquell diumenge 1 de març, el Barça havia jugat al Camp Nou, havia guanyat a l'Hèrcules per 6-0, amb dos gols de Quini. I els blaugranes es mantenien segons del campionat a 2 punts de l'Atlético de Madrid. Rivals directes, i que, per cert, després d'aquell diumenge, el cap de setmana següent, s'havia de jugar un Atlético-Barça, que, per tant, amb aquest frec a frec, doncs, home, clar, estava la cosa molt... Era un partit molt important per saber si el Barça es podria emportar la Lliga 80-81.
Però, Ramon, just aquella tarda, i després d'haver marcat 2 gols, Quini desapareix.
Sí, Quini, després del partit, amb el seu cotxe particular, s'havia de desplaçar a l'aeroport del Prat a buscar la seva dona Nieves. Bé, ella va arribar i, en no trobar-lo, a la terminal es va començar a preocupar i finalment va avisar la policia. La directiva blaugrana, encapçalada llavors pel president Núñez, va contactar amb el governador civil de l'època i ja la policia es va posar a treballar des d'aquella mateixa tarda. Aquella nit van fer costat a la dona de Quini el president Núñez, Joan Gaspart i José Ramón Alexanco, jugador blaugrana que finalment, després ho explicarem, seria l'encarregat de parlar amb els segrestadors en nom de la família. El dia següent de tot això, la família va ja denunciar formalment, encara que, doncs, com que hi havia contactes i Quini era una persona coneguda, ja la policia s'hi havia posat de bon principi, perquè, a més, tothom l'havia vist al Camp Nou i, per tant, doncs, ja no s'havia perdut el rastre entre el Camp Nou i l'aeroport, alguna cosa estranya havia passat, però la denúncia formal com a tal es fa el dia següent i, d'entrada, ja la policia localitza el cotxe del jugador abandonat i amb les portes obertes i, finalment, a una cabina de telèfon d'Hospitalet es localitza una nota del jugador manuscrita dient que està bé. Expliquem, si us sembla, en aquest document de Televisió Espanyola a Catalunya com el mateix Quini, anys després, en un programa de televisió, explicava com va ser segrestat.
Y al coger el coche, pues dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza y me llevaron... Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles, que lo pasas muy difícil. Yo creo que todavía lo pasa peor la gente que está afuera o los familiares, porque ellos sí que no saben en qué condiciones te puedes encontrar tú. pero tú allí, pues normalmente, aunque estés muy mal, tú sabes que a la familia no les va a faltar de nada, ¿no? Tuvieron el apoyo de toda la ciudad, de toda España, pero yo creo que en general Barcelona se ha volcado completamente con mi familia y es una cosa que eso no se puede olvidar nunca jamás en la vida.
Aquí, Quim, explicant doncs, aquest moment del segrest, i finalment, després de diversos dies, fins a un total de 3, no hi havia notícies, només sabien doncs, que el cotxe va ser localitzat amb les portes obertes, però no se sabia res més, hi havia la nota manuscrita, presumptament la lletra era de Quini, però a la família ens podem fer idea de l'angoixa de no rebre cap trucada de ningú perquè doncs, un segrest, en principi els segrestadors han de contactar per demanar alguna cosa a canvi. En qualsevol cas, a quarts de 12 de la nit del tercer dia del segrest, els segrestadors finalment truquen al domicili de Quini, com dèiem, sempre l'encarregat de fer aquestes xerrades, de fer aquestes converses, de negociar és Àlex Sanko, i evidentment en aquell moment ja a partir de la petició econòmica que fan els segrestadors es confirma que no és cap segrest polític, com estaven molt de moda a l'època, sinó econòmic.
Quines peticions fan els segrestadors i, Ramon, com es resol el cas?
Doncs a mitjans de març, recordem segrest dia 1, cap a mitjans de mes, hi ha una primera oferta per posar Quini en llibertat amb un empresari aragonès d'intermediari que s'ofereix per anar a buscar Quini on li diguin amb una avioneta, a canvi tot plegat de 100 milions de pessetes, és la quantitat que es demanen, 100 milions de l'època. I doncs, bé, finalment és el 20 de març quan els segrestadors reiteren aquesta petició que alliberaran Quini i a canvi que aquesta quantitat sigui ingressada en un compte bancari de Suïssa. El Barça parla amb un proveïdor suís que li ha de fer un pagament i negocien que ho paguin en aquell compte d'aquest país. De fet, hem trobat a internet que una persona també molt coneguda de la directiva d'aquella època, el Nicolau Casaus, va anar personalment a Suïssa per comprovar que es fessin, en fi, que tot anés funcionant correctament. A partir d'aquí surt una col·laboració de les policies d'Espanya i de Suïssa i s'aconsegueix aixecar el secret bancari per descobrir el titular del compte on s'han d'ingressar aquests diners. Per tant, amb aquesta informació, simplement s'han d'esperar que arribi un dels segrestadors a Ginebra i, bé, aquest segrestador serà detingut per la policia suïssa després de treure una part dels diners i després d'estar sotmès a un interrogatori acabarà confessant on es troba retingut el jugador, que és un taller mecànic de Saragossa. Llavors la policia es desplaça allà, deté un dels altres segrestadors i allibera el jugador, que és traslladat a Barcelona, on rep una emocionant ovació. De fet, el nostre company Xavi Claro deia que hi ha les imatges, aquest tall, ara escoltarem l'àudio de Quini explicant aquell moment, però hi ha unes imatges que es poden localitzar a internet on es veu el jugador arribant al seu domicili, un bloc de pisos molt habituals de la zona de Carles III, que és on hi havia el domicili de Quini, i és un moment, en fi, que hi ha moltíssims aficionats. Quini el porta direct personalment al cap de la policia de Saragossa fins a Barcelona, i expliquem tot plegat com Quini vivia aquell moment.
Cuando abrieron la puerta de arriba, que yo me encontré ahí abajo, lo primero que veo es una pistola impresionante allí. Y entonces, claro, fue una impresión muy grande, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, ¿no? Y resulta que era la policía que me venía a liberar. Sales de allí y, no sé, sales un poquitín atontado, ¿no? Aturdido, no sabes. Y entonces, pues, hice el viaje para Barcelona porque me decían que quedase en Zaragoza a dormir esa noche y tal. Y dije que no, que si no me llevaban, que yo me marchaba andando, però que jo iba para Barcelona esa noche, como hay Dios.
En fi,
Ramon, és el que estàvem comentant, sí, sí, que l'equip de psicòlegs del Barça ja porten temps treballant,
sí, no, però,
perquè...
Home, sí, passa que en aquella època encara no estaven tan integrats, diguéssim, la psicologia no tenia la fama de dia d'avui en l'àmbit de l'esport, però vaja, sí que va ser una experiència dura, després ho comentarem, entre ell, tant per ell com per la resta de companys. En qualsevol cas, cal dir que el jugador no se sap si per la personalitat que tenia Fable, que encara té, o per allò que diuen el síndrome d'Estocolm, no? Que és aquell cert efecte que agafes als segrestadors, que qui no ho ha viscut no ho acaba d'entendre, però qui ho viu, doncs, a vegades passa. Doncs cal dir que Quini va perdonar als segrestadors. Eren 3 ex-treballadors d'un taller que s'havien quedat a l'atur, però tot i que Quini els va perdonar, un tribunal els va condemnar a 10 anys de presó. Per tant, hem d'entendre que eren persones no professionals. Això pot ser bo, pot ser dolent, cal tenir-ho en compte. Perquè a vegades quan, quan segueix tan professionals estan les coses molt pautades i difícilment prendràs mal, però amb gent no professional en un moment de pànic, ens estan a punt d'enganxar i volem treure'ns les proves de sobre, doncs poden ser més perillosos.
Eren de l'Aragó, per això, de Saragossa.
Sí, eren treballadors d'aquest taller mecànic que havien perdut la feina i a partir d'aquí van idear tot aquest muntatge. I van invertir, més a més, uns diners per poder-se desplaçar a Suïssa. Sí que s'ha comentat que anaven molt sobre la marxa, és a dir, que a vegades anaven canviant el modus operandi, que una mica anaven pas a pas. No estava la cosa massa planificada.
Però en si, segrestat, quin i quants dies va estar?
Doncs va estar-hi un mes.
Un mes, eh?
Un mes, pràcticament, sí, 30 dies.
Pregunta que ens fèiem a l'inici de històries de l'esport d'avui. El Barça va acabar perdent aquella lliga o no?
Sí, la Lliga la va perdre, això està clar. El que passa que, bé, que sigui pels serveis de Quini, ara ho comentem. Sí. De fet, era una època que el Barça en perdia moltes de lligues. Lo estrany era que, recordem que entre el 73 i el 74, la Lliga que es guanya en Cruyff, no se'n torna a guanyar una altra fins al 84-85, per exemple. És a dir, que passen molts anys sense que el Barça guanyi res. El cert és, però, que l'equip en aquell moment doncs, estava en una bona forma, es trobava a dos punts, com dèiem, del líder de l'Atlético, i, clar, el Barça, justament, en el partit clau de la temporada, que és el partit que t'has d'enfrontar al líder i on li pots retallar els punts, l'has d'afrontar amb un estat mental que t'acaben de segrestar un company d'equip fa dos o tres dies, i que, a més, hi va haver tota una polèmica perquè hi havia jugadors que no volien jugar al partit, que no deien que no estaven bé. Schuster, anys més tard, va dir que l'havien obligat, que ell no, que tenien por... Clar, és a dir, és tot un estat mental, la preocupació pel jugador i la preocupació perquè et pugui passar
per tu mateix.
És a dir, perquè no saps, en fi, la seguretat més o menys havia de ser comuna a tots, i per tant hi ha aquest estat d'ansietat. En qualsevol cas, com dèiem, finalment el partit es va jugar, el Barça va perdre 1-0, per tant, doncs, ja va quedar, en fi, no va poder retallar res el líder, però és que després, a la jornada següent, perd 2-1 contra el Salamanca i va empatar 0 al Camp Nou contra el Saragossa. Per tant, tres resultats seguits dolents, dues derrotes i un empat, que fan que l'equip es despengi. En fi, tampoc era el líder, tampoc era un Barça que dius, no, és que anava
primer a classificació o als primers llocs.
El sistema de puntuació era diferent en aquella època, recordem-ho, però sí que, home, d'aquí a dir que el Barça anava primer a distància...
Que ja ho tenia tot fet
i... comença a perdre, clar, no, eh?
Però tot així hem de dir que Quini va quedar tocat. No, ja no
era. Home, és una experiència dura, era un jugador, comentava el Xavi, que el Xavi Aguilar que va fer el pitxitxi aquell any, per tant era un golejador, però tampoc no es va consolidar d'alguna manera com a gran golejador. És una persona que sempre se l'ha estimat al Camp Nou, molt vinculada des de sempre també a l'Sporting de Gijón, on sovint ha visitat el Camp Nou com a delegat de l'equip asturià, però sí que va ser una cosa que no sabem si s'hagués estancat o no, però era un golejador que anava com una fletxa i, malauradament, a partir d'aquí tampoc van ser molts anys on Quini destaqués com a golejador.
Ramon, cap de setmana de motor, canviant de qüestió. Volies afegir alguna cosa més al segrest de Quini?
No, podem comentar... Home, sí? Cap de setmana de motor, que malauradament començava amb la mala notícia
doncs
de la mort,
sí.
De Maria de la Pilot... Una notícia que sacsejava molt, perquè era una persona que últimament, des de l'accident sobretot, s'havia convertit en una icona i que, per tant, doncs, malauradament sembla que el fet d'aquesta mort natural, presumptament, suposem, a causa de les seqüeles de l'accident, podem interpretar, perquè tampoc la família ha donat més dades.
33 anys.
Sí, massa jove i, per tant, doncs, una molt mala notícia pel món del motor, amb una pionera, no?, que volia doncs, que se la tractés com un noi en el món de la Fórmula 1 de l'equip Marussia. Després, home, Fórmula 1 que
bé, ja està tot dit, també, no?
Fins i tot avorrit, hem de dir, tot i que aquesta vegada a Vettel li va costar una miqueta més que de costum, però va guanyar igual. I, en fi, aquesta nova victòria... victòria de Dani Pedrosa, que ja sabem que la Sara està contenta, però...
Jo soc molt prou Pedrosa, què voleu que us digui?
Nosaltres...
Tothom té els seus
idees.
No, jo ho respectem. En fi.
No, però és que realment jo em sembla que sóc l'única, perquè ara des que Marc Márquez ha pujat a MotoGP, tothom...
També t'he de dir, Sara, a favor teu, que és fàcil sempre anar a favor de qui guanya en aquell moment i els que us mantenen
fidels.
També és una cosa a destacar.
Dani Pedrosa, i espero que algun dia guanyi el Mundial.
Dani Pedrosa, fan de Bruce Springsteen,
Veus?
És molt fan de Bruce Springsteen.
Mira, no ho sabia. Encara m'agrada més ara.
I Marc és el Super 3, gairebé.
Marc és el Super 3, i cal ser de Cervera Ramon, és que a mi em tira la terra.
Deixeu-me un apunt, que ens enllaçarà amb el tema de la setmana que ve, perquè ara ho he pensat fullejant La Vanguardia avui, que parlaven d'aquest frau que va haver-hi amb els Paralímpics de l'any 2000 a Sydney, on l'equip espanyol de discapacitats intel·lectuals de bàsquet doncs directament va portar un equip que de discapacitats intel·lectuals només n'hi havia dos. És a dir, va ser un frau. Es van endur la medalla d'or, apallissant a tots els rivals, diuen que menys els russos, i ara llegíem una entrevista a La Vanguardia, perquè presumptament doncs, potser a Rússia tampoc n'hi havia tants de discapacitats intel·lectuals. En qualsevol cas, en fi, lamentable i patètic, una condemna, una multa, al final ha caigut a la persona responsable de tot això, però bé, podem enllaçar en parlar dels primers casos de dopatge al ciclisme, quan
Vinga.
Va, eh? Podem parlar-ho, això, del ciclisme, si d'una època que no hi havia ningú net o no, i, en fi, ho comentem.
Doncs moltes gràcies, Ramon Castelló, que passis molt bona setmana.
Igualment.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, més que mai, ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè et tornem el 50% de l'import amb més de 500 productes rebot per la teva següent compra. Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el paquet de 6 llaunes de tonyina Clara Albo a 5,98 euros.
I de rebot te'n portes 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
De dilluns a divendres viu l'esport al màxim a Ràdio Estel. De 2 a 3 de la tarda, Zona Mixta. Futbol i actualitat poliesportiva amb Dani Balaguer. A 8:15, l'Espanyol, a Pericos Online, amb Francesc Via. I a 9:15, Bàsquet al dia, l'únic programa de ràdio diari dedicat al món de la cistella, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. De dilluns a divendres, l'esport en majúscules a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I quan falta un minut per arribar a 9:45 del matí, arriba el punt curiós. Sara, què ens expliques avui?
Doncs mira, Mercè, com sempre et faré una pregunta. Tu tens molts deutes?
Deutes...
Econòmics.
Econòmics, eh?
Sí.
De moment puc dir que no.
Bueno, tens molta sort, perquè un nou estudi de la Universitat de Southampton, al Regne Unit, revela que els individus que tenen deutes econòmics són, atenció, 3 vegades més propensos a patir problemes de salut mental que aquells que no estan endeutats. Aquest treball, basat en 34 persones i publicat al Clinical Psychology Review, va analitzar com afecten els deutes, ja sigui per pagaments ajornats, per exemple, amb targetes de crèdit, préstecs o hipoteques. Els resultats van mostrar que una quarta part dels participants amb deutes patia problemes mentals, sobretot de depressió, drogodependència i psicosi, a més d'estar més predisposats al suïcidi. Entre les persones que tenien la seva economia sanejada i no devien diners, per tant, la incidència de malalties mentals no va aconseguir ni el 9%. Thomas Richardson, coautor d'aquest estudi, assegura que els professionals de la salut haurien de tingut en compte aquestes dades a l'hora de tractar els seus pacients, ja que si tenen problemes d'endeutament i no es resolen, aquestes patologies podrien agreujar-se.
Sara, acabo de recordar que tinc un deute.
Doncs, Mercè,
ara ja...
ja has begut oli, eh? Ja l'has de saldar, aquest deute.
L'has de
saldar
ja, perquè si no, vinga.
Sí, sí.
Doncs ara mateix són 9:45 del matí, passem a l'entrevista. Música. millor objectiu és el nou mitjà digital que arriba a la xarxa a base de fotoperiodisme. Una nova manera d'informar, podríem dir, apostar per la imatge com a centre del fet informatiu. Joel Dalmau, creador i director d'iObjectiv, visita avui el primer cafè de Ràdio Estel. Molt bon dia, Joel.
Bon dia, Mercè.
Una imatge val més que mil paraules, Joel?
Home, sí, em sembla que sí, no? Pot valer molt més que mil paraules i tot, no? Depèn una mica de la persona que estigui mirant la imatge, que fins a quin punt vulgui adinsar-se amb ella, no? Té moltes capes de lectura, llavors depèn una mica de la persona que ho estigui mirant.
Dels ulls que ho estiguin observant.
Exactament.
Hem de dir que el Joel Dalmau és de Londres. Bé, va néixer a Londres i parla un català perfecte, eh?
Home, perfecte, no ho sé. M'esforço.
Joel, com ha sorgit la idea d'apostar per la imatge com a centre del fet informatiu amb aquest diari d'imatges d'Objectiv?
Doncs, bàsicament, jo porto 15 anys al món de la publicitat i la comunicació. I sóc molt conscient de que la gent, especialment ara, comença a tenir una forma binària de llegir i d'enterar-se de les coses que és cada vegada més visual, no? Llavors, partia d'unes inquietuds meves directament, com pot ser la comunicació, la fotografia i tot el món artístic visual, no? I trobava que hi havia una mancança, si volem, d'una informació sense tintes ideològiques, que en aquests anys s'ha polaritzat molt tot el tema dels posicionaments als mitjans, no? I trobava que la imatge, tot i ser una forma de veure, tot i tenir un subjecte, no? No ser una cosa totalment objectiva, ni molt menys, sí que permetia que la gent posés més a la seva interpretació que no pas al mitjà. A nosaltres ens feia falta parlar molt menys de la notícia i que la gent veiés per si mateixa, no?
Clar, moltes vegades, jo me'n recordo fa poc un article de Milagros Pérez de Oliva, la defensora del diari El País, bueno, exdefensora, doncs assegurava això, que realment a dia d'avui ens hem acostumat, sobretot els lectors, a fer un prorrateig de la informació, no? Per conèixer la informació verídica o bé la realitat d'un fet, havíem d'adreçar-nos a diferents mitjans per poder fer una lectura completa.
Exactament.
Cosa que la imatge potser a vegades et pot donar la interpretació que tu li vulguis donar o la que és.
Exactament. Depèn, és el que deia, no? De cada persona que estigui mirant la imatge en si, que fins a quin punt vol investigar, quina sensibilitat té aquesta persona també. Però sí que el que pretenem fer a The Objective és donar molts punts de vista. Una part important de la web són un recull que fem dels comentaris a Twitter, dels Instagrams, és molt important el tema dels comentaris a Facebook i les redes socials. Llavors, una mica l'objectivitat ve precisament per això, no? Per el contrast amb diferents mitjans, que moltes vegades doncs seran mitjans convencionals, com pot ser els diaris d'aquest país, no? Del Mundo, del País, però també té molt a veure amb aquest periodisme particular que s'està fent. El periodista en si està amb internet, té molt més poder, té molt més possibilitats de treure la seva imatge o la seva notícia, la seva forma de veure les coses ell mateix, no? A través dels seus canals.
Doncs us convidem a que, mentre estem parlant amb Joel Dalmau, creador i director de The Objective, doncs que cliqueu a www.theobjective.com i veureu les notícies del dia, del món, diguéssim, amb imatges, no, Joel?
Exactament.
És el primer que veiem quan entrem a 3W The Objective.
Exactament. El que veiem és una imatge ben gran a pantalla i un peu de foto, que no és ben bé un peu de foto, sinó una combinació una mica de titular, peu de foto i destacat, no? El que tindríem a una revista, un diari convencional, tradicional de tota la vida. Si entrem, doncs, el que volíem fer era una espècie d'índice al món en imatges, no? de l'actualitat del món, què és el que ha passat avui, què és el que ha passat els últims 24 hores, d'una forma ràpida, que la gent pogués veure sense haver d'esforçar-se molt per enterar-se de què està passant al món.
Joel, quin criteri seguiu per seleccionar una imatge o una altra? Perquè realment, com hem pogut veure, són imatges bastant curioses i detallistes, no? Busqueu possiblement el detall de la notícia o...
Doncs depèn una mica. Òbviament, primer de tot, és un mitjà d'informació, no? La gent ha de poder entrar i saber què és el que està passant arreu del món. A partir de ja, quan tenim les notícies que volem donar i que pensem que són importants, que per això tenim un equip editorial, no? Després busquem les imatges que millor expliquin aquesta notícia. Algunes vegades són imatges més didàctiques, més explicatives, i altres són una mica més de detall, buscant aquell punt de vista diferent i que ens sorprengui una mica. No?
Com s'organitza The Objective? Perquè em sembla que la seu la teniu a Madrid.
Exactament. Tenim la redacció a Madrid, tenim una petita redacció que sobretot es... consisteix d'un editor i un editor de foto que fan una mica tàndem al escollir les notícies i què és el que direm. I després apoyem molt amb un petit equip i un community manager, que s'encarrega una mica
de... les xarxes socials...
Exactament. Llavors forma part important del producte, no? En sí, perquè és... encara que nosaltres tenim com tres edicions, primera a les 8 i poc del matí fem una primera edició, després a mig matí una altra i després per la tarda una altra, anem actualitzant les fotos, les notícies, però durant tot el dia sí que tenim a redes socials aquesta conversa i anem aportant altres punts de vista i altres costats de les notícies. No?
Ara estem veient, per exemple, estem a 3w.theobjective.com i veiem una fotografia de Marc Márquez,
exacte,
així amb la cara així una mica de costat, en el peu de la notícia. Per exemple, aquest text és difícil ser objectiu en aquest sentit. O sigui que el text, aquest ancoratge amb la notícia, doncs pugui donar una interpretació, és el que dèiem abans, o no?
Sí, totalment. És molt, molt complicat. De fet, és on tenim més mals de caps, en realitat. Ser objectiu és molt important i, en realitat, és impossible ser objectiu del tot, no? Però sí que marca una declaració d'intencions.
Uh-huh.
Llavors, el peu de foto, al ser un text molt limitat, molt més petit, doncs és complicat perquè s'ha d'escollir ben bé cada paraula, no?
Uh-huh. És per algun públic en concret, The Objective, o va néixer doncs una mica per tothom?
Doncs en realitat és... pensem que pot ser interessant per tothom, no? És una forma molt fàcil, molt còmoda de consumir les notícies. Sí que em sembla que té més gràcia per un públic que tingui una sensibilitat visual, no? Uh-huh. Però a qui no li agrada mirar fotos maques i veure art, no? Em sembla que tothom té una sensibilitat artística i al final és una altra forma de consumir notícies.
Joel, el fotoperiodista de Nejan, a veure si ho dic bé, Grarup,
uh-huh,
és així? Doncs guanyador, recordem-ho, de 8 premis World Press Photo, assegurava que el fotoperiodisme no ha de contestar preguntes, sinó que ha de generar-les. Estàs d'acord?
Totalment d'acord, no?
I aquesta és una mica, potser diríem, l'objectiu del The Objective?
Totalment, totalment. Hi ha moltes respostes vàlides a la majoria de preguntes, no? Depenent una mica de la persona que es estigui responent. Hi ha moltes respostes i nosaltres no pretenem donar una resposta com la bona mai, no? Doncs ens sembla molt més interessant que la gent s'enteri de les preguntes dels temes d'actualitat i que tregui les seves pròpies conclusions, no?
Heu rebut moltes crítiques?
La majoria han sigut positives, les opinions que hem anat escoltant. Sí que hi ha crítiques, òbviament, des del típic no sou objectius perquè és impossible aquesta objectivitat. És veritat, no? No ho som perquè efectivament és impossible. És el que sempre dic, una declaració d'intencions. El que sí que intentem ser és polièdrics, no? Explicar tantes cares d'una notícia com sigui possible. Llavors, no discriminem cap opinió, cap resposta possible, ni cap forma de contestar aquestes preguntes que ens plantegen a les imatges.
Jo l'he gratuït al diari, o sigui, nosaltres...
Sí. Exactament, és un model de negoci que és que pivota sobre la publicitat, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, qualsevol persona que entra... veurà que ara mateix no hi ha publicitat perquè estem en el primer mes de vida i precisament ara estem començant doncs, a entrar en acords amb possibles anunciants.
Bueno, de moment us va molt bé, em sembla. Quants visitants teniu cada dia?
La veritat és que estem molt, molt contents. No? Els últims números que hem vist a Analytics de Google ens diuen que tenim 100.000 visitants i... 75.000 usuaris únics, no? Llavors, per ser el primer mes estem molt, molt contents.
Doncs us convidem ara a que entreu a www.theobjective.com, una nova manera de veure el món.
Molt bé, exactament.
Faltan 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí i arribar l'entrevista de la Sara.
Home, per favor. Joel, quina és la paraula que creus que millor et defineix?
Doncs inquiet, em sembla.
La teva gran passió?
Doncs la comunicació i l'art, em sembla.
I si no dediquessis doncs, a la comunicació i a l'art, al fotoperiodisme, què t'hagués agradat ser?
Doncs m'agraden molt les motos, o sigui, corredor de moto seria fantàstic.
No et preguntaré si Marc Márquez o Pedrosa, potser Spice, sí. Millor, tu que ets anglès.
A mi em sap greu que Pedrosa sembla que no acaba de guanyar el seu títol mai, però bueno, em sembla que li toca a ell, però Marc és un...
És dels meus, Mercè.
És un bèstia.
Espera, ara. No, t'ha acabat, Sara, eh?
Bé, sí. La teva paraula preferida en català?
Ostres, no tinc ni idea.
I en anglès?
Supercalifragilisticexpialidocious.
Home, Mary Poppins.
Si et perdessis, on et podríem trobar?
Doncs segurament un local a Madrid que es diu el Wurlitzer.
Qui o què t'ha marcat la vida?
La gent, els pares, la meva dona, el meu fill, lo normal, no?
Quin és el teu llibre de capçalera?
Doncs m'agrada molt llegir. Últimament estic molt amb Haruki Murakami.
Tens alguna superstició? Què és l'últim que fas abans d'anar a dormir?
Normalment veure una peli.
Cada dia?
Sí.
I per últim, com t'agrada el cafè?
Doncs un tallat amb gel.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Joel Dalmau, creador i director del TheObjective.com. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Mercè.
I res, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona.
A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg, unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè tornem el 50% de l'import en més de 500 productes rebot per la teva següent compra. Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, paquet de paper higiènic Scottex 30 rotlles més 10 gratis, 14,64 €.
I de rebot t'emportes 7,32 €.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Club Més Amics, amb Núria Ortín.
I amb la música de Flying arribem avui a les 10, Déu-n'hi-do, aquest matí estem... que no arrenquem. Núria Ortín, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com ha anat aquesta setmana?
Molt bé, i a tu?
Bé. Això sempre va bé, no?, de tranquil·litzar, d'agafar sí. energia, perquè ha sortit el solete. Jo ja m'he cargat les piles per començar dilluns.
Però és que, Núria, tu facis sol, nevi, sempre estàs animadíssima, que dona un gust.
Transmet energia, sí.
Quan arriba passada. La Núria, és increïble.
I a més, ara que tenim aquest sopar a la vista, tan... per favor, ja ho tenim tot, no?
A veure, comencem setmana amb novetats d'aquesta nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, el proper 15 de novembre, al Parc del Fòrum de Barcelona. Una novetat, Núria, que tenim avui sobre la taula.
Tenim el cartell.
Il·lustrada.
Exacte, amb el dibuix fet a mà, perquè és tot fet a mà, d'en Jordi Lavanda, que ha sigut un gran regal que ens ha fet als nostres mitjans. Si el voleu veure, perquè ara a la gent del Club dels Més Amics, els socis, els oients que tinguem a les seves dades, ja els enviarem perquè el vegin, però si no és molt fàcil, han d'entrar a les pàgines web o de la ràdio, del setmanari del Club Més Amics, i allà el veureu, el podeu fer gran i observar-lo. No?
A les xarxes socials també, al Facebook, al Twitter, directament hi ha un enllaç i podeu veure.
Bueno, a mi m'agrada molt, és molt senzill, és molt modern, no?
Ens va sorprendre molt a tots,
Sí, m'agradava la redacció.
Ens va agradar molt, sí.
Sí. I és molt clar, és la nit, és la lluna, és la data, i són els nostres mitjans, no? Una noia fent una entrevista amb un noi.
És Mercè Raga, aquesta noia, perquè s'assembla, I tant.
Li falten les ulles, potser, a l'estil, no? A l'estil de com va vestida.
Totalment, Mercè Raga.
I bé, i el noi ens porta un setmanari, Catalunya Cristiana.
Són joves, m'agrada molt. Mireu aquests tons blaus, no?, que ja conviden al vespre, a la nit, a compartir aquesta vetllada màgica. Us convido que el veieu i llavors ja em direu. De moment, totes les sensacions han sigut molt positives.
Són molt positives, no? La veritat és que, com dèiem.
Com deia el Joan Pallarès, té molt ganxo.
Té molt ganxo. Doncs vinga, us convidem a que pugueu dir la vostra sobre el pòster de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 15 de novembre. Sara, tu ja estàs preparada?
Jo sí, mira, ho estàvem comentant abans de que ens obrissin el micro, va quedar exactament un mes i un dia.
Exacte.
Els dies comptats,
Comptadíssims.
Sí. Comptadíssims també per als oients que vulguin venir a la nit.
Sí, ara és que ja han començat a fer taules i a començar a pagar, però necessitem que la gent que ho tingui clar, ja ho vam dir l'altre dia, s'apunti ja i pagui, i així la feina entre tots serà molt més senzilla, perquè mobilitzar 1.000 persones no és tan senzill com sembla. Uh-huh. Llavors el que sí que demanem molt i serem molt insistents és que quan abans s'apuntin. Recordem que tenim l'Escolania, que és un altre regal, no?, que tenim aquest any.
Déu-n'hi-do, eh?
I serà a les 8 del vespre, abans del sopar, en un auditori que és preciós del fòrum, allà al costat, o sigui que ho tenim tot aquest any,
tot.
Sí,
només
sí.
Ens faltes tu.
Ja està. I bueno, la Mercè trobarem a faltar, bueno, perquè estaràs a Terra Santa, però bé, connectarem.
Jo no hi seré, però estaré amb el cap, estaré amb tots vosaltres.
Home, i nosaltres amb tu,
Sí. Llavors,
No, anava a dir, Núria, que sí. Recordem que aquest any es tancaran abans els telèfons, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no tothom s'adorm una miqueta.
Exacte, dos o tres dies abans ja s'acabarà, i recordeu que tenim 1.000 places, que semblen moltes, però l'any passat les vam sobrepassar, llavors aquest any caben uns 1.000. Si finalment vam dir l'altra vegada que hi havia una nova via, que és la gent que vulgui venir a l'Escolania, perquè després no pot venir a sopar, també hi ha aquesta opció, o sigui, que vinguin només a veure l'Escolania de Montserrat, que no cada dia es veuen, els nens a Barcelona, i llavors se'n podrien anar. Aquesta opció són 30 euros, i si volen venir a tot, que és el que nosaltres desitgem i esperem, són els 45 euros de l'any passat, Escolania més sopar.
Recordem els horaris: a les 8 a concert de l'Escolania de Montserrat, i a les 9 al sopar solidari. Hi haurà sorpreses, Núria?
Hi haurà algunes. L'any passat vam fer... Bueno, us avanço una mica, perquè jo crec que a la gent li vindrà ganes de venir. L'any passat vam fer una rifa, que només vam fer 3 premis. Aquest any n'hi haurà bastants més, i per tant bé, tindràs moltes més possibilitats que et toquin.
De guanyar. Per cert, que n'hi ha un que l'any passat no hi era, que a mi m'encanta, que no sé si el puc dir. No el diré, però jo només per això ja compraré uns quants números,
Quin serà? Ara
ens has deixat aquí així.
El del carnet. Del 3C.
Aquest és nou.
És que m'encanta. M'encanta. Sí. Regalem cultura.
Aquest és nou. Regalem cultura.
Sí.
Repetirem alguns de l'any passat i farem alguns nous.
L'any passat quins van haver-hi?
Van haver-hi el viatge a Terra Santa per dues persones.
I que el val de 1.000 euros del Corte Inglés tampoc m'importaria que em toqués.
No,
a
mi tampoc. Però llavors hem de comprar molta rifa, perquè clarament persones que et toqui haurem de comprar molta rifa. Clar, són 1.000 euros que ens ha cedit també el Corte Inglés per fer la despesa als seus centres. I llavors vam fer uns pòsters que ens van regalar també. La gent veig que és molt generosa, que ara s'assumen a aquesta nova iniciativa. De fet, ja ens han trucat dos o tres que per si sols ens han dit: escolta, jo aquest any vull estar a la vostra rifa, no? Llavors hi haurà el 3C d'un carnet anual per poder... Doncs,
un carnet anual?
Sí, regalarem.
Durant
ja,
tot l'any?
Ja està lligat. Sí, per tots els descomptes que fan el 3C. Després hi haurà també el Corte Inglés, ens ha tornat a repetir. Després hi haurà el viatge a Terra Santa de Root Travel, que és l'agència amb qui treballem i ens prepara aquests magnífics pelegrinatges. I llavors, bueno, us ho dic, això és nou. Hi haurà de 500 euros de la Casa de Belux, de les lampres de tota la vida de Plaça Urquinaona.
Ens il·luminaran
la nit amb 500 euros.
500 euros?
Sí.
Mare meva.
I llavors, bueno, cada dia, si voleu, us diré un regal. Però jo crec que la gent diu: mira, doncs ja que hi vaig, ja jugo a la rifa.
És que el pas que anem, em sembla que a tothom li tocarà alguna cosa.
Sí, per això anirem fent regals. I així,
escolta, doncs, Núria, recordem als oients què han de fer si volen venir aquesta nit.
Hi ha totes les dades de la caixa per fer l'ingrés. Sobretot, insistim, un cop facin el pagament, aquest, el que és el comprovant del banc, és el que serà l'entrada, o sigui, que ningú se l'oblidi a casa. Nosaltres ja tindrem les dades, però si s'agilitza i facilitem, doncs molt millor. I posen el nom i un número de telèfon. Hi ha gent que ja ho ha fet i ho ha fet molt bé, O sigui, he d'agrair a aquells que ja han pagat i han posat el nom i el telèfon. Llavors, si hi ha algú que té algun dubte, que ens truqui al 93402770, i si no, ja directament a la caixa i ja fan el pagament. Les taules que ja saben que són de 10, perquè les taules són de 10 persones, com per exemple l'Hospitalitat de Lourdes, per dir-vos alguna cosa, venen junts, ja posen el títol i ja està.
Llavors, i ja directament és l'entrada, sobretot,
sí,
recordar
sobretot
això, que han de guardar el resguard.
Sí. Si algú no pot imprimir, ho vam dir l'altre dia, doncs que ens truquin, escolta, ens ho donen, el banc sempre ho donen, si ho fas per internet ho pots imprimir i allò serà el compromat del banc.
I per cert, que he entrat a la web del CCIB, és un lloc xulíssim,
és preciós.
A més, és que es veu el mar des del
menjador. Sí, es veu el mar, i jo no havia anat, i bueno, el mateix auditori on cantaran els nens, és aquest triangle, que tothom li diu el triangle blau.
Sí.
No us explico, però només per veure-ho val la pena venir. Llavors, si sumem que venen els escolans, un 10.
I tu ens comentaves també l'altre dia que els escolanets... diguéssim que no estem habituats a veure'ls de la
típica
forma que actuaran el proper 15 de novembre. Serà una actuació ben especial.
A Montserrat, quietets... Bueno, i no serà exactament així, per tant, animem a tothom que vingui a la nit.
Vinga, Núria Ortín, t'esperem dimecres, perquè ens expliquis més coses.
Més coses, cada dia una sorpresa.
Vinga, moltes gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. I avui el primer cafè...
Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia. Avui al debat del Mirador de l'Actualitat hem parlat sobre la beatificació de 522 màrtirs ahir a Tarragona. Hi ha participat el superior provincial dels Carmelites de Catalunya, Agustí Borrell, el secretari general de l'Unió de Religiosos, Lluís Serra, l'historiador Jordi Albertí i el periodista Joan Safont. Agustí Borrell ha valorat positivament l'acte perquè creu que és un reconeixement a la fortalesa d'aquestes persones que van morir per defensar la fe.
Que valia la pena fer una celebració, que valia la pena posar al davant dels ulls aquestes persones que són encara avui per nosaltres un exemple admirable per la fortalesa de la seva fe, pel coratge que van tenir de no renunciar a les seves conviccions ni tan sols davant l'amenaça de la mort.
De Joan Safont ha explicat que el record de les víctimes ha de servir per fer un debat sobre el que va passar durant la Guerra Civil.
Repassa les biografies d'alguns dels morts, dels beatificats, dels màrtirs, i veus que no poden provocar cap incomoditat si es coneixen les circumstàncies en què van morir. Cap d'ells eren persones militants, ideologitzades, mortes per causes de guerra, sinó víctimes innocents per una qüestió de persecució ideològica.
Gràcies, Gerard Campos.
Gràcies.
Doncs en poques paraules, el pòsit és allò que queda. Avui, el Miquel Albert Soler reflexiona sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
Aquesta setmana parlarem de diferents actituds amb les que podem fer un cafè. Per això, comptarem amb un observador en una cafeteria. El nostre observador avui es fixa en una taula on hi ha dues persones prenent cafè. Una d'elles no para de parlar en tota l'estona. L'altra, bàsicament, només escolta i va sentint. Arriba un moment en què el contertulià més callat s'avorreix clarament. Estem davant d'una actitud personal poc comunicativa. Parla molt, però escolta poc. S'escolta molt a ell mateix, a ella mateixa, però escolta poc l'altre. La veritable comunicació ha de ser bidireccional. La famosa teoria de Jacobson, que estableix l'esquema del procés comunicatiu en un emissor, un canal de transmissió i un receptor, ens ho deixa ben clar. Si pel canal de transmissió els missatges es creuen en les dues direccions, hi ha comunicació. Però si només circulen en la direcció emissor-receptor, hi ha només informació. Quan el missatge de l'emissor no ens interessa o es fa pesat, si aquest és un canal de tele o una emissora de ràdio, doncs canviem de sintonia i tot arreglat. Però si aquest és amb qui estàs prenent un cafè, no et canviaràs de taula, oi? En tot cas, intentaràs no repetir l'experiència. Per tant, la qüestió que ens podem fer avui seria la següent. Quan parlo, sé escoltar suficientment l'altre?
Doncs amb la pregunta que avui ens plantejava el pòsit del Miquel Albert Soler, Sara.
Bona pregunta,
Mercè. Molt bona pregunta.
A vegades ens costa escoltar els altres, eh?
Avui acomiadem el primer cafè de Ràdio Estel amb The Pretenders.
Doncs sí, amb la cançó Birds of Paradise.
Doncs demà ens hi tornem a posar a les 8 del matí tot l'equip del primer cafè de Ràdio Estel. Que passeu molt bon dia.
Fins demà. Paradise.